I nosaltres que el que fem ara és endinsar-nos en una nova edició de l'informatiu que fem possible 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Informatiu en què els comencem explicant que l'atur ha baixat un 3% aquest mes de juny a la demarcació de Tarragona. Això vol dir que el mes ha tancat amb uns 40.500 aturats al territori, gairebé 1.300 menys que el mes de maig. En comparació amb l'any passat, l'evolució també és positiva. Ana Plaça, bona tarda de nou.
Bona tarda, Eduard. De fet, hi ha 12.000 aturats menys que fa un any. És a dir, que la reducció interanual frega el 23%. El sector serveis continua sent el que té més desocupats al territori, amb gairebé 28.500, un miler menys que al maig. Aquest darrer mes ha baixat l'atur en tots els sectors, excepte a l'agricultura, que n'ha sumat 23. D'altra banda, el juny s'ha tancat amb 6.500 afiliats més a la Seguretat Social a la demarcació de Tarragona. Això representa un increment de gairebé el 2% respecte al maig. En comparació amb l'any passat, la pujada d'afiliació ha estat del 4,7% i hi ha 15.000 afiliats més que fa un any.
Aquesta tendència positiva general al conjunt del país. Catalunya va tancar el juny amb gairebé 10.000 aturats menys que el mes anterior. En total, en són 338.000.
Es tracta de la xifra d'atur més baixa en 14 anys, des de juliol de 2008. Durant el juny s'han signat 281.000 contractes a Catalunya, dels quals gairebé la meitat, un 46%, són indefinits. En termes interanuals, l'atur s'ha reduït un 24% a Catalunya.
Canviant de tema, Lidl construirà un gran magatzem logístic a Constantí. La cadena de supermercats ha comprat una parcel·la de 185.000 metres quadrats al municipi i preveu que les noves instal·lacions estiguin operatives d'aquí a 4 anys, el 2026.
L'empresa ha informat del projecte en un comunicat en què manifesta que aquest centre logístic s'emmarca en l'aposta de la cadena per continuar creixent al conjunt de l'Estat. Actualment, Lidl compta amb 11 plataformes logístiques a Espanya i en té 3 més en projecte, a banda de la de Constantí. Aquestes són a Granada, Martorell i Madrid, que s'estrenaran el 2025. Un any més tard, s'esperi que estigui llesta la d'aquí a Constantí. L'alcalde del municipi, Òscar Sánchez, s'ha mostrat avui satisfet amb l'anunci. Ha assenyalat que l'esforç que està fent el consistori per atreure empreses com Lidl per generar ocupació. Actualment, aquesta cadena de supermercats compta amb una amb un centenar llarg, amb 120 botigues, una plataforma logística i unes oficines centrals a Catalunya que donen feina a 3.900 persones.
Seguim amb notícies de l'àmbit laboral. Els treballadors de la Brossa de Reus han desconvocat la vaga que havien de començar avui dilluns, després que aquest cap de setmana, in extremis, hagin arribat a un acord amb l'empresa.
Aquest acord passa per un increment del sou del 4%, que és el que reclamaven d'entre els empleats per tal de poder compensar almenys en part l'encariment dels preus per la inflació. Àngel Martín de Sande, que és secretari general de Sanejament Urbà del sindicat UGT a Tarragona, ha celebrat l'oferta que ha presentat l'empresa, a última hora volem dir, i que beneficiarà a 240 empleats amb sous mileuristes. Aquesta setmana hi haurà les reunions per tancar aquest preacord, però la vaga, que havia de començar, com dèiem, avui, ha quedat ja desconvocada. A llarg termini, els treballadors de la Brossa de Reus no descarten exigir una revisió del plec de clàusules i el conveni entre l'Ajuntament i l'empresa perquè consideren que l'actual té moltes mancances.
També s'ha desconvocat la vaga que havien de fer avui els treballadors de BASF. En aquest cas, el preacord es va assolir divendres a la tarda i aquesta setmana l'haurà de ratificar la plantilla.
Entre les millores pactades hi ha una reducció de la jornada laboral, un bon mensual energètic, la jornada d'estiu ampliada i també una polivalència per a la majoria del grup professional 4. L'empresa ha remarcat que el preacord estableix millores en les prestacions, beneficis socials, horaris i torns, però no pas un increment de salari, perquè això depèn del conveni general de la química, que és vigent fins l'any vinent. BASF també ha manifestat que el sou mitjà a la indústria química s'apropa als 40.000 euros anuals, té una taxa de contractació indefinida del 94% i un paquet de beneficis socials addicionals al sou.
Mentrestant, continua el malestar al Baix Penedès per l'ERO anunciat per Saint-Gobain. Ahir diumenge, unes 400 persones es van manifestar a l'Arbós en contra dels acomiadaments que afecten un 17% de la plantilla de la divisió de Securit.
Denuncien que darrere d'aquest expedient de regulació hi ha, al seu entendre, una deslocalització encoberta. La manifestació d'ahir diumenge era una demostració de força per pressionar Saint-Gobain i exigir que retiri l'ERO. José Alberto García és el president del comitè d'empresa de la companyia.
Lo ideal sería que no hubiese ningún despido, pero llegado el momento, si no podremos, al menos minimizarlo y que no haya salidas traumáticas para los compañeros.
Fa dues setmanes que els treballadors de Saint-Gobain estan de vaga. Aquesta setmana s'esgota ja el termini de negociacions i els sindicats denuncien que fins ara aquestes no han avançat gens. L'ERO afecta una cinquantena de treballadors dels 300 que hi ha a la planta de l'Arbós.
Més coses. La direcció de Junts ha anunciat que obrirà un expedient informatiu per un suposat cas d'assetjament sexual d'un càrrec orgànic de Convergència Democràtica a Tarragona a joves de la Joventut Nacionalista de Catalunya.
El cas l'ha denunciat aquest cap de setmana un exmilitant de la JNC, de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Nil García, a través de Twitter. Altres joves de la formació han corroborat els fets i han manifestat que aquest polític, del qual no s'ha revelat la identitat fa anys, que repeteix el mateix patró. El portaveu de Junts, Josep Riu, ha anunciat davant d'aquestes denúncies que el defensor de l'afiliat, Josep Pagès, s'ha posat ja a disposició de tots els militants per vehicular les denúncies a la Comissió de Garanties.
El que és el defensor de l'afiliat, en Josep Pagès, també s'ha posat a disposició per vehicular doncs, totes aquestes peticions cap a la Comissió de Garanties i, per descomptat, dir-los que és un cas doncs, que s'ha de prendre i que s'ha d'avaluar amb tota la serenor, amb tota la sensibilitat i amb totes les garanties que requereix.
Els fets anunciats per Nil García haurien passat fa 8 anys. L'assetjador en tenia 50 i havia estat regidor de Convergència Democràtica d'una ciutat important. Actualment estaria també vinculat a Junts.
I ara hem de parlar del succés que ha deixat un home en estat greu per un tret d'arma de foc a Vandellòs.
I que va ingressar dissabte a la nit a l'Hospital Joan 23 amb una gran pèrdua de sang. Quiri Rodríguez, a Ràdio L'Hospitalet.
Un veí de Mas Boquera va ingressar dissabte a la nit a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La víctima va rebre un tret quan estava manipulant l'arma, possiblement perquè estava netejant-la, o la segona versió, encara no contrastada per fonts policials, parlaria d'un assumpte més tèrbol, amb la plantació de marihuana i ajustos de comptes. El tret s'ha emportat per davant alguns dits de la mà i part de l'avantbraç de la víctima. La pèrdua de sang en aquesta extremitat superior ha posat en perill la vida d'aquest home. L'avís, minuts després de les 9 de la nit, va activar diverses dotacions del SEM i patrulles de Mossos d'Esquadra i de la policia local de Vandellòs.
Gràcies, Iris. I d'altra banda, també hem d'explicar que un submarinista va trobar dissabte un crani humà a la platja dels Muntanyans, a Torredembarra.
El va localitzar a uns 100 metres de la costa i a uns 6 de profunditat mentre feia pesca submarina. El bussejador va alerta de la troballa als socorristes que van transmetre el cas a la policia local i als Mossos. Aquests la van derivar a la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació. El cas l'està instruint el jutjat d'instrucció número 7 del Vendrell. Es farà ara una anàlisi d'ADN del crani per intentar descobrir-ne la identitat. Les restes proven a aparèixer sense mandíbula i això pot dificultar la identificació perquè no es disposen de les peces dentals.
I d'altra banda, el Departament de Salut posa en marxa un programa de visites a domicili per menors amb problemes de salut mental. A més de psiquiatres, hi treballaran educadors socials i terapeutes educacionals.
Aquest programa s'activarà quan un pacient, que ja sigui conegut pel sistema, tingui una crisi o un brot de la malaltia d'especial intensitat i durarà 2 mesos. Passat aquest temps, s'avaluarà si cal prorrogar aquesta atenció domiciliària. Centri Bartomeu, que és educador social, destaca que aquest sistema permet aproximar-se i treballar amb els pacients en el seu propi ambient.
Nosaltres, com a equip a l'entorn natural, el que desenvolupem la nostra tasca és al domicili del jove o allà on ell o ella ens demana. Anem a casa seva, entrem a les habitacions i ens donen permís, anem al parc del costat, ens apropem amb ells. I a partir d'aquí anem a fer el que ell o ella també ens demana.
Per poder tirar endavant aquest projecte de salut mental, el departament contractarà 140 educadors socials i també terapeutes ocupacionals.
Dos dos minuts i arribarem al punt de 3:15 de la tarda. Ja han començat els tràmits per demanar més sorra per la platja d'Altafulla.
El consistori insisteix en assenyalar el port de Torredembarra com un dels obstacles per l'arribada de sediments de la costa altafullenca. Des d'Altafulla Ràdio explica la Carol Cubata.
L'Ajuntament d'Altafulla ja ha demanat a la Generalitat de Catalunya poder fer una nova aportació de sorra a la platja aquest estiu. Es tracta d'una petició que ja van anunciar després que l'últim temporal de mar s'endugués la sorra abocada per costes per nodrir la part central d'aquest espai natural. Ara, la voluntat és comptar amb un nou gruix de sorra no tant per abocar de manera generalitzada a la platja, sinó per reforçar aquells punts més malmesos i falcar la torre dels socorristes o els accessos a la platja, com ha explicat la regidora de Medi Ambient, Marisa Méndez Vico.
S'ha demanat més sorra que sigui on es pugui treure, si no és d'un lloc que sigui de l'altre, però hem demanat pels canals reglamentaris a la Generalitat més sorra per cobrir, ja no una gran quantitat de sorra, sinó més sorra per cobrir aquests llocs que són i que poden arribar a ser perillosos.
Medevigo ha assenyalat que s'està revisant si existeix algun tipus d'acord que pugui implicar la intervenció del port de Torredembarra a la millora de la platja d'Altafulla, tenint en compte que aquesta infraestructura diu que és un dels obstacles perquè la sorra arribi a la nostra costa.
I d'altra banda, l'esquerra independentista d'Altafulla ha començat a Brises una ronda de contactes amb la població en vistes a l'elaboració del seu programa electoral per al 2023.
Els veïns denuncien el retard en l'arribada de l'aigua de l'Ebre i també l'abandonament que pateix aquesta urbanització. Des d'Altafulla Ràdio, de nou, la Carol Cubot.
La precampanya electoral ja fa dies que es va posar en marxa de manera extraoficial, sobretot amb el canvi de cadires a l'Ajuntament d'Altafulla. Però ara, quan ja ni tan sols queda un any per als comicis, la cursa ja es fa més evident i l'Eina ha iniciat el que anomenen un procés participatiu per elaborar el futur programa electoral. El portaveu de la formació, Jordi Molinera, assegura que durant el mandat haurien volgut crear els consells de barri i justifica el fet de no haver-ho fet per la impossibilitat de reunir-se durant la pandèmia.
El que sí reconeixem és que un organisme que volíem crear per precisament doncs, poder tenir més contacte o tenir-lo més estabilitzat o més pautat, que és aquest Consell de Brises del Mar, el fet de que saltés la crisi de la Covid doncs, ens ho va fer saltar tot pels aires. No? I era una eina, aquest Consell de Barri, que volem reprendre ara que la situació ja és més normal.
La primera parada de la ronda de contactes dels republicans ha sigut a la urbanització Brises del Mar. Pel que fa als veïns, van ser pocs els que es van acostar a escoltar les explicacions de l'Eina i alguns van denunciar un abandonament i deixadesa per part dels governs de l'Ajuntament d'Altafulla.
L'advocat d'Àlex Batlle considera que durant els dies que ha durat el judici han pogut demostrar que no es van cometre irregularitats i que els dos contractes de lloguer es van signar en benefici del municipi. A més, creu que les acusacions no han aportat proves suficients per argumentar la comissió dels delictes de malversació, prevaricació i frau.
Perquè al final estem en un tribunal penal que ha de funcionar a base de proves. Proves que ha d'articular l'acusació. L'acusació pública i l'acusació particular. I ni l'una ni l'altra han aportat les proves, ni les mínimes, com per demostrar el que se tenia que demostrar. Perquè acusem de prevaricació, acusem de malversació i acusem de frau. I aquests tres delictes, diu molt clarament el Codi Penal, que han de ser delictes de dol directe. És a dir, això no es pot fer perquè m'he equivocat, perquè hi ha hagut negligència, perquè hi ha hagut mala praxis administrativa. No, no, ha de ser una intencionalitat expressa.
Cimarro s'ha mostrat molest amb l'estratègia del fiscal que va afegir la petició de delicte de frau continuat a l'administració pública el penúltim dia de la vista oral. L'advocat de Massaguer explica també que de moment no hi ha cap nova data de judici per les altres peces separades del cas Torredembarra.
Seguim en política. A Tarragona, Lorena de la Fuente serà la candidata de Ciutadans en les municipals de l'any que ve. El seu nom s'ha confirmat en un acte que s'ha fet aquest matí al balcó del Mediterrani i al qual ha assistit el líder de la formació a Catalunya, Carlos Carrizosa. Carrizosa ha assenyalat que les principals banderes del Partit Liberal a Tarragona seran la lluita contra la inseguretat i l'incivisme. En aquest sentit, ha destacat que el partit ja ha aconseguit millores com la instal·lació de càmeres de vigilància i que vetllarà per per la implantació del Pla de Seguretat d'Emergències Químiques. Carrizosa també ha acusat l'actual equip de govern municipal, format per Esquerra, Junts i la CUP, d'immobilisme. Per la seva banda, Lorena de la Fuente, que actualment és la portaveu del partit a l'Ajuntament, ha manifestat la necessitat d'actuar als barris i també de dinamitzar el comerç i el turisme. Més coses. Seguim a Tarragona, on l'oficina local de l'habitatge ha gestionat més de 8.600 expedients d'ajuts al lloguer durant els últims 4 anys. En total, s'han concedit més d'11 milions d'euros als llogaters de la ciutat. A més, s'han tramitat més de 600 prestacions d'urgència per fer front a situacions d'impagament. Aquestes han suposat la concessió de més de 400.000 euros a famílies vulnerables. La tramitació també d'aquests ajuts extraordinaris es van disparar durant els anys 2020 i 2021 arran de la crisi provocada per la pandèmia. I d'altra banda, l'Ajuntament de Tarragona ha comprat 18 habitatges per destinar-los a lloguer social. 10 ja estan rehabilitats i en 6 més estan a punt d'acabar les obres. Actualment hi ha 8 habitatges pendents d'escripturar. I encara més coses que passen per la ciutat de Tarragona, i és que l'Ajuntament també ha informat que aquesta setmana comencen els treballs de l'ampliació de la zona taronja d'estacionament al sector 2. L'espai d'aparcament de llarga durada s'amplia al camí de l'Ermita de la Salut i als carrers ubicats entre les rotondes d'Escultor Verderol i del camí del Llorito. Els treballs d'adequació es duran a terme aquesta setmana, de dilluns a divendres, on es realitzaran els treballs de pintura, instal·lació de parquímetres i senyalètica. Aquesta zona taronja entrarà en servei dilluns vinent i comptarà amb un centenar de places d'aparcament. Canviem de qüestions. El president Pere Aragonès ha visitat la Selva del Camp per presentar la biografia política de Ventura Gassol. Aragonès ha aprofitat per fer una ofrena floral a la tomba del polític salvatà i per signar el llibre d'honor de l'Ajuntament. Ens ho explica des de Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat l'encarregat de padrinar al castell l'acte de presentació de la nova biografia política de Ventura Gassol, on es destaca la importància capdalt que va tenir el polític salvatà en les principals decisions preses pel govern català durant els anys de la Segona República. El treball ha estat confeccionat per l'historiador Manuel Pérez Nespereira i ha estat la Fundació Josep Irla la que s'ha encarregat de promoure la seva confecció i edició. Aragonès ha destacat el paper de treballs com aquest i de la mateixa Fundació Irla per tal de descobrir el rerefons de la nostra història i d'aquelles persones que, com Gassol, ens han convertit en qui som avui en dia. L'escoltem.
Aquest ideal, com deia, Gassol el va plasmar clarament en polítiques educatives i culturals, amb aquestes, clarament, doncs, polítiques emancipadores. Perquè entenia que la cultura i l'educació és essencial per a la igualtat d'oportunitats. I ho seguim creient avui, per això avui seguim focalitzant en l'àmbit educatiu i en l'àmbit cultural bona part de l'acció política del govern de Catalunya, perquè creiem que és imprescindible.
A banda de la presentació de la biografia de Gassol, el president aragonès ha aprofitat la seva estada a la Selva per fer una breu visita a la Casa de la Vila i signar el llibre d'honor de l'Ajuntament. La comitiva també ha visitat el cementiri, on s'ha fet una ofrena floral a la tomba de Ventura Gassol.
Gràcies a Antonio Mellado des de Ràdio La Selva. Més coses. L'Hospital de l'Infant homenatja l'autor del Petit Príncep amb una escultura de l'artista David Callau al Passeig Marítim. És una de les actuacions que ha fet l'Ajuntament per millorar l'estètica de la façana litoral. Ens ho explica Liri Rodríguez des de Ràdio L'Hospitalet.
S'ha presentat al Passeig Marítim una escultura en homenatge a l'autor del Petit Príncep. Alfons Tejero va ser qui va fer la part intel·lectual històrica i va fer una recerca i tot es deve perquè Antoine, en un dels seus viatges, es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència a l'Hospitalet de l'Infant a causa del vent fort. David Callau va posar la seva part artística per donar-li forma a aquesta història.
Va ser qüestió de dos mesos i mig, entre executar l'obra i ficar-la aquests dos últims dies. Ara reforçarem una miqueta pel vent el que és l'estructura, però en principi l'obra ja està decidida que es concebeix així, no? Com el petit príncep dalt del planeta, la guineu, aquesta rosa una miqueta decantada cap al planeta, i tots els elements que ens, això és el que estàvem dient abans, no? Que ens han permès el luxe de no tan sols ser el del petit príncep, sinó el que hi ha aquí a les contrades d'aquest Mediterrani tan exquisit.
L'objectiu fonamental és que aquesta escultura es converteixi en un referent singular del territori i la gent serveixi per recordar la seva estada, ja que tots en algun moment de la nostra vida hem llegit el llibre El petit príncep.
I Reus engega una nova campanya de prevenció de l'abandonament d'animals amb el lema "Prescindiries de qui més t'estimes?". L'objectiu és incidir en la responsabilitat que comporta un animal domèstic, recordant que un animal no és una joguina ni un caprici. La nova campanya inclou diversos materials que es difondran als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Aprofitant l'ocasió, el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha fet balanç de la darrera campanya de tinença responsable iniciada el passat mes de gener sobre l'obligatorietat de censar i portar en xip als animals de companyia. En els primers mesos de l'any s'han censat gairebé 270 gossos i 50 gats. En aquesta sintonia nosaltres el que hem de fer ara és repassar l'actualitat esportiva. Avui hem de parlar del Bonaire Terrassa i del Roses Platja, que s'han proclamat campions de Catalunya de futbol platja aquest passat dissabte a Torredembarra. L'equip Agarem es va imposar a la final femenina a la pròrroga, mentre que els empordanesos van necessitar arribar fins a la tanda de penals. Ens ho explica en Josep Sánchez des d'Ona la Torre.
El Bonaire Terrassa va guanyar la final al Roses Platja femení per 1-3. L'equip agarenc l'entrena al torrenc Giro Ranyer i juguen les futbolistes del Baix Gaià, Adriana Pérez i Helena Blanes. Les dues han destacat la dificultat de la final davant d'un rival que coneixen molt bé.
Des de fora crec que deu haver estat un partit bastant interessant, perquè a més hi ha hagut ocasions, hi ha hagut arribades, els gols han costat una miqueta, però un partit bastant lluitat.
Yo creo que también ha estado interesante de fuera, además muchas ocasiones, muchos palos, casi entra, no entra, y al final, bueno, en la pròrroga el resultado se ha decantado hacia nosotras.
El Marina Cambrils va perdre la final masculina contra el Roses, mentre que els empordanesos es van imposar les finals juvenil i cadet al Torredembarra. D'altra banda, la selecció espanyola dels torrencs Edu Suárez i José Arias va guanyar els 3 partits de la primera fase de l'Europeu, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Nazaré. A més, el també torrenc Elliot Munut, que juga amb Suïssa, ha estat designat el millor porter del torneig.
I avui també hem de destacar un nom propi, el de Maria José Caravante, que s'ha proclamat campiona del món màster en 800 metres a Tampere, a Finlàndia. L'atleta torrenca ha estat la més ràpida a la categoria de 50 anys, amb un temps de 2 minuts 21 segons i 44 centèsimes. Caravante ha estat acompanyada al podi per l'altafullenca Marta Camps, que ha obtingut la medalla de plata després d'un final de cursa molt ajustat. De fet, la diferència entre les dues atletes del Baix Gaià ha estat de només 8 centèsimes. Després d'aquest primer èxit, Caravante seguirà uns dies més a Tampere, on s'està disputant el Campionat del Món d'Atletisme Màster. Allà buscarà dues noves medalles en les proves de 1.500 i de 400 metres dels finals, de les quals es disputen respectivament el dijous 7 i el divendres 8 de juliol. D'avui amb 3 apunts culturals. Per començar, els hem d'explicar que la temporada castellera ha tornat al seu ritme habitual i les colles tarragonines de mica en mica van agafant múscul. De fet, aquest proper dissabte, totes 4 colles castelleres de la ciutat de Tarragona van actuar en les seves respectives diades. Però més enllà de Castells, també hem d'explicar que la 7a edició del cicle Divendres i Vins proposa un maridatge dels vins a la demarcació amb actuacions artístiques i patrimoni. Arrencarà el 8 de juliol, que allà s'allargarà fins a l'agost i passarà per altres escenaris com Santes Creus, Escaladell i Arnes. I encara molt ràpid els hem d'explicar també que la Coentor és la primera exposició individual del Mèdul, del Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona. Es tracta d'una mostra del jove artista brenc Ivan Forcadell, que es pot veure entre Casa Canals i el Museu d'Art Modern. Les mostres es podran visitar fins a l'11 de setembre. Les pintures i brodats de la Coentor s'inspiren en l'univers naïf i les arrels populars i rurals del Canà, on Forcadell viu i té el taller. Són exponents d'un col·lage acolorit i descarat molt personal que l'artista qualifica de pop brut. Nosaltres avui amb aquestes informacions ens acomiadem. Ens hi tornarem a posar demà a partir de les 4 de la tarda a la seva sintonia de proximitat. Esperem que sense ensurt tècnics. A reveure.